D'aquí a poc més de dues hores, el Barça saltarà a la gespa de les instal·lacions esportives del Manchester City amb la intenció de confirmar un pas més en el seu camí cap al primer títol de la Lliga de Campiones de Futbol en tota la seva història. L'equip de Lluís Cortés afronta la tornada dels quarts de final amb un còmode avantatge de 3-0 aconseguit al partit d'anada. Pere Escobar, bona tarda.
Bona tarda.
Tot i aquest 3-0 del partit d'anada, l'entrenador blaugrana no s'ha cansat de repetir que les seves jugadores han d'evitar qualsevol excés de confiança contra el City.
Bé, ara ho sentiràs, i també ho ha dit Ochoala, que ha estat l'altra persona que ha sortit a la roda de premsa. No se'n refien perquè va ser un 3-0, és veritat, però Paño es va trobar un penal i les angleses van tenir unes quantes oportunitats. Per tant, avui no queda una altra, deia Cortés, que sortir a guanyar.
Que l'avantatge de l'anada l'hem d'intentar aparcar una mica, crec que hem d'anar a guanyar el partit, hem d'anar a competir el partit, però jo crec que si anem a guanyar el partit i anem a jugar com sabem i a intentar competir el partit, és difícil que ens remuntin aquest avantatge.
Aviam, tres cosetes que t'interessa saber. Per exemple, Keira Hamraoui i Jennifer Hermoso, dues dones importants, sobretot la davantera, no podran ser avui a l'11 de Cortés perquè estan lesionades. També ho està Andrea Falcón i Gemma Font, que Mapi i Patri estan a una targeta de la suspensió. Si avui no la veuen, els hi trauran per jugar a les semifinals i no hi haurà problema fins a la final, però avui han d'anar amb compte. Que ha recuperat, i això és molt important, Caroline Graham, segurament la millor jugadora de tot l'equip, no perquè faci molts gols, però en dona a cabassos, i que el City ve d'una ratxa de guanyar els últims 5 partits que ha disputat a la Lliga. No passa a la Lliga de Campions. El City és segon a la seva Lliga, a 2 punts del Chelsea, i que el rival que ha de jugar la semifinal contra el Barça o contra el City, ho sabrem més tard, ho sabrem el dia 18 d'abril, perquè el partit entre l'Olympique de Lyon i el PSG, que va guanyar l'Olympique per 1-0 el partit d'anada, ha acabat ajornat per un tema de Covid. El partit té molta intensitat, té molta intenció, el Barça és el grandíssim favorit, però compta amb el City perquè està a 2 passes de col·locar-se entre els més grans.
Molt bé, doncs estarem pendents d'aquest partit a partir de les 5 de la tarda i tant de bo el Barça pugui fer efectiu aquest 3-0 aconseguit el partit d'anada i d'aquesta manera aconsegueixi passar a ronda. Pere, fins ara, bon dia.
Fins ara, bon dia.
Però paral·lelament al partit important que tenen les noies del Barça, el primer equip masculí, també del Barça, continua en la seva preparació pel partit de dilluns a la Lliga de Primera Divisió contra el Valladolid. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I avui Gerard Piqué ja ha fet una part de l'entrenament amb el grup i, per tant, podria reaparèixer en breu.
Veurem si arriba o no aquest partit. Després de gairebé un mes de baixa, Gerard Piqué ha fet avui un pas més en el seu retorn a la competició. El central es recupera d'un esquinç al genoll, ha fet avui una part de l'entrenament d'aquest matí amb la resta de companys i, a poc a poc, confia en incorporar-se al 100% a la dinàmica del grup. Sense voler córrer més del compte, perquè recordem que la lesió de Piqué és una recaiguda d'una lesió més greu que es va fer a finals de novembre i que el va tenir més de 3 mesos de baixa. El jugador espera estar en plenes condicions per a les dues cites clau que li queden al Barça, això sí, aquesta temporada. El partit contra el Madrid, d'aquí a 10 dies, i la final de Copa, que és el 17 d'abril. També, Òscar, en clau blaugrana, els nous responsables del Barça comencen a moure fitxa. El capità del Barça B, Àlex Collado, seguirà el club fins a 2023. Mm-hmm. El Barça ha executat l'opció que tenia per allargar el contracte del jugador del planter, que té 21 anys, per 2 anys més. És una opció que també té amb altres jugadors del filial, com Minguesa, Miranda o Jandro Orellana. Tenen contractes que acaben aquest 30 de juny i el Barça els pot renovar pels pròxims 2 anys. Veurem què passa amb la resta de casos.
Molt bé, doncs haurem d'estar pendents, però Àlex Collado és un dels jugadors que sempre sona com a possible reforç del primer equip, tenint en compte que és un dels jugadors més destacats amb el Barça B aquesta temporada. Ruth, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Són 3:45 de la tarda, hi ha jornada de segona divisió i atenció perquè es pot veure afectada per una notícia que s'ha conegut aquest matí i que podria incidir directament en el partit que demà ha de jugar l'Espanyol contra el Fuenlabrada en aquesta segona divisió. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Els testos de Covid han detectat 2 positius a l'Espanyol i aquesta tarda hauran de fer noves proves per saber si són només aquests 2 o si hi ha més infectats.
Sí, no sabem a hores d'ara, és habitual, que no ho sapiguem, si són jugadors i quins jugadors són, o si són membres de l'staff tècnic, perquè els testos sempre es fan per igual a tota la plantilla, inclòs l'staff tècnic. Són proves PCR que es van fer ahir, aquest matí s'han conegut els resultats, hi ha 2 positius confirmats de Covid-19, i automàticament aquestes 2 persones se'ls ha enviat a casa, se'ls ha aïllat, no presenten símptomes de moment, per tant, l'Espanyol segons marquen els protocols de la Lliga, ha actuat d'aquesta manera, com ho ha fet sempre que hi ha hagut algun cas semblant, i ara aquesta tarda tornarà a fer proves a tota la plantilla de nou, per tant, jugadors i staff tècnic, per determinar si n'apareix algun altre. En cas que n'aparegui algun altre, haurem de mirar i d'estar molt pendents si perilla o no el partit de demà contra el Fuenlabrada, recordem-ho, 24 hores abans. El partit és demà a les 5 de la tarda, aquest partit contra el Fuenlabrada. En principi, a hores d'ara, el partit no perilla, però, és clar, si d'aquests PCR d'aquesta tarda en surten més, aleshores l'entrebanc o el contratemps podria ser ja important.
Molt bé, doncs haurem d'estar pendents d'aquests resultats per veure si l'Espanyol pot jugar amb normalitat el seu partit de demà contra el Fuenlabrada, si l'ha de jugar amb moltes baixes o si directament s'ha d'ajornar el partit si hi ha molts positius. Esperem que no, que es pugui jugar amb tranquil·litat i que, a més, l'Espanyol aconsegueixi els 3 punts. Els altres dos equips catalans de la segona divisió sí que tenen el partit segur. Aquest vespre, a les 7, duel català entre el Sabadell i el Girona. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'empat d'ahir de l'Alcorcón ha tornat a posar el Sabadell en zona de descens, però el Girona ha de guanyar per continuar somiant amb l'ascens.
El Girona va seguir amb molt d'interès el Rayo Sporting d'ahir, que amb la victòria dels estudiants confirma que el sisè lloc queda obert. Si el Girona guanya avui a la nova Creu Alta, el tindrà només un punt, tot i que el Rayo encara tindrà un partit pendent. També el Sabadell va estar pendent de l'Alcorcón i el Logroñés, que van acabar empatant, però que a poc del final guanyaven. El Sabadell tornarà a sortir del descens si guanya. L'entrenador de l'equip local, Antonio Hidalgo, parla així del Girona.
Un bloc fet per estar a dalt de tot, no? Al final és un equip que per jugadors, al principi de temporada, volien estar a dalt de tot, han guanyat els últims dos partits, i això encara els fa més perillosos, no? Perquè veuen que tenen les possibilitats intactes d'arribar a dalt de tot i vindran amb tot aquí demà.
El Sabadell ve de guanyar el camp del Lugo, però és el pitjor local de segona divisió amb només dues victòries. El Girona ve de guanyar els dos últims partits i només un cop aquesta lliga n'ha llaçat tres. Com diu l'entrenador del Girona, Francisco, tots dos volen guanyar, encara que sigui per objectius ben diferents.
Enfrentem un equip diferent que juega muy bien, que ara mismo su situación es que tiene que ganar para salir de la zona de abajo y nosotros queremos ganar para sumar puntos para distanciarnos de todo el mundo. O sea que nos enfrentamos, ya digo, con mucho respeto a un muy buen rival y, lógicamente, un recién ascendido que está haciendo las cosas bien. Que viene de ganar 0-1 en un campo difícil como el Lugo y que, bueno, mañana va a ser un partido complicado, pero que tenemos que intentar sacar adelante.
A banda del Sabadell Girona a les 7, avui també a la mateixa hora, Albacete Castelló, dos equips en zona de descens.
11 minuts i seran les 3 de la tarda. No deixem de parlar de futbol i us parlem d'un partit que ha cridat molt l'atenció de l'Empar Moliner, que em sembla que a partir de les 3 en vol fer algun comentari. I és que avui a 3 quarts de 9 hi ha futbol, tot i que en aquest cas el partit ha aixecat més polseguera per una vessant política que no pas per la seva vessant esportiva. A l'Empar li ha interessat més la política que no pas l'esportiva. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda.
La selecció espanyola juga avui, partit de futbol oficial, contra Kosovo. És partit de classificació pel Mundial. Però només esmentar aquest país, Kosovo, ja s'encenen totes les alarmes a la política espanyola, Jordi.
La República de Kosovo es va independitzar de forma unilateral de Sèrbia el febrer del 2008. Més de 100 països l'han reconeguda, però entre aquests no hi ha Espanya, que tem que sigui un camí que puguin agafar Catalunya i o el País Basc. Però el sorteig de cara al Mundial de Futbol va situar les dues seleccions en el mateix grup, i avui els toca jugar a Sevilla, a la Cartuja. Espanya, per no quedar eliminada, haurà d'acceptar que soni l'himne i onegi la bandera de la República de Kosovo. La ministra espanyola d'Afers Exteriors, Arantxa González Laya, ho ha explicat a la SER.
La FIFA és una competició deportiva i entonces ahora para arbitrar cuáles van a ser las modalidades de los partidos entre España y Kosovo y insisto, también Grecia y Kosovo, que tampoco reconoce Grecia a Kosovo, pues esto lo vamos a negociar o discutir con la FIFA como siempre lo hacemos según las reglas del fútbol. El fútbol por encima, como digo, del derecho internacional, dos mundos separados.
Per la megafonia ja en els papers de la federació es parlarà o es parla de la Federació de Futbol de Kosovo o del territori de Kosovo, però no de la República de Kosovo. Tampoc s'han acceptat els passaports de cap dels integrants d'aquesta selecció i se'ls ha fet un visat especial. A més, s'ha vetat la presència d'un policia militar que figurava com encarregat de material. En definitiva, un partit que fa dies que es juga a diferents ministeris. En el terreny de joc, avui els protagonistes seran altres, com Eric García, Jordi Alba, Dani Olmo, Pedri, Gerard Moreno o Sergio Busquets.
Doncs veurem com es desenvolupa el partit, i a partir de les 3, d'aquí a 10 minuts, l'Empar Moliner segur que s'hi ha fixat en aquests esforços que s'estan fent a Espanya per tal de no esmentar Kosovo i de parlar sempre de la Federació de Futbol de Kosovo i no pas de Kosovo com a país, perquè recordem, com dèiem, que no està reconegut per Espanya. Deixem el futbol, parlem de bàsquet. El Barça va perdre el primer match ball que tenia ahir per tal d'assegurar-se el liderat del seu grup a la fase regular de l'Eurolliga. Una jugada polèmica va acabar amb les opcions que encara tenia l'equip de Jessica Vicius a Tel Aviv en els últims minuts del partit contra el Maccabi. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per jugada polèmica entenem una tècnica que en van xiular amb molt de rigor a Mirotić i que va trencar el partit entre el Barça i el Maccabi.
Doncs sí, partit en pròrroga, en públic, estrany, diferent, almenys per diversos motius. 3.000 espectadors van veure'l i perquè es va resoldre amb un Barça que tenia opcions de victòria amb una falta tècnica a Nikola Mirotić per xafar amb mig peu la línia de banda. Això és el que diu el reglament. La interpretació del reglament podria ser diferent, però, en tot cas, tècnica xiulada i victòria justa d'un Maccabi que durant bona part del partit va anar per davant en el marcador. I hem de dir que el Barça, la classificació, segueix anant per davant, però que encara no té garantida matemàticament la primera plaça. Ho tindrà fet si guanya aquest proper divendres el partit que juga a la pista del Fenerbahçe. Malgrat aquesta jugada polèmica al final del partit, el tècnic Saruna Jasikevičius no en va voler parlar i va voler centrar totes les seves mirades en l'autocrítica.
Hemos fallado totalmente en defensa. Es que, bueno, no estuvimos en nuestro nivel las últimas dos semanas, así que esta derrota para mí es lógica.
Queden només dues jornades perquè acabi la fase regular. El Barça en tindrà prou guanyant un d'aquests dos partits per ser matemàticament primer de grup.
Doncs el Barça que es manté en aquest lideratge, però necessita alguna victòria més per tal d'assegurar-se matemàticament aquest lloc. Però la jornada de l'Eurolliga, a banda d'aquesta jugada polèmica i de la derrota del Barça a la pista del Maccabi, ens deixa una altra imatge que també ha aixecat molta polseguera. És la imatge del tècnic, l'entrenador del Madrid, Pablo Laso, totalment fora de control i fora de si, mentre el seu equip, el Madrid, era apallissat a casa. L'han acabat sancionant amb un partit.
Doncs sí, Pablo Laso no podrà seure a la banqueta el proper partit contra l'Olympiacos, ja que hi va ser expulsat al final del tercer quart per protestar amb dues tècniques. Laso, en aquell moment, veia com el seu equip estava perdent de 8 punts i va acabar perdent de 25. Per tant, podem dir que va perjudicar clarament a un Real Madrid que, per classificar-se per aquests play-offs de l'Eurolliga, ha de guanyar els dos partits que li queden. Aquest contra l'Olympiacos, on Laso no podrà seure a la banqueta, i a l'última jornada a la pista del Fenerbahçe.
Doncs situació delicada pel Madrid, que necessita aquestes dues victòries per classificar-s'hi, i atenció, perquè si s'hi classifica podria fer-ho com a vuitè de grup i per tant ser l'aparellament del Barça si els blaugrana acaben primers. Per tant, hi podria haver un Barça-Madrid previ a la Final Four si és que el Madrid entra i el Barça acaba com a primer de grup. No deixem de parlar de bàsquet, però deixem el bàsquet masculí per parlar de bàsquet femení, perquè avui comencen els play-offs dels quarts de final de la Lliga Femenina amb la presència d'un equip català, l'Uni Girona. L'Uni ha viatjat a La Laguna, a Tenerife, on té partit. Tomàs Llebre, bona tarda.
Bona tarda.
L'Uni Girona haurà de jugar aquest enfrontament contra La Laguna sense un dels puntals de l'equip, Maria Araujo, que s'ha fet una greu lesió.
L'Espar Girona, que té la baixa significativa de l'alè pivot gallega Maria Araujo, que a l'entrenament d'ahir es va fer una lesió greu al genoll de la cama dreta, a partir de les 8 d'aquest vespre a la nostra, jugarà a la pista del Ciutat de La Laguna, Tenerife, el sisè classificat de la fase regular de la Lliga Femenina. D'aquest rival de quarts de final de play-off del títol ens en parla la també jugadora de l'equip d'Uni Girona, Júlia Reisengerova.
És difícil jugar contra Tenerife porque tienen un buen equipo, juegan fuerte. Necesitamos estar concentradas y súper preparadas para que no hacemos cosas tontas, para que podemos ganar fácil o más o menos fácil, porque queremos, claro que queremos ganar y prepararnos por la otra ronda.
Pels condicionants de la pandèmia, tant aquesta eliminatòria de quarts de final com també passaran les semifinals, es disputaran només dos partits, un d'anada i un de tornada. En aquest cas, el de tornada serà aquest dissabte a les 7 del vespre al pavelló de Fontejau. Del seu enfrontament amb el Ciutat de La Laguna, Tenerife, aquest és un punt de vista de la segona entrenadora d'Espar Girona, Laura Antoja.
Anada i tornada vol dir que són dos finals. Per tant, nosaltres hem d'arribar en aquest partit com una final per nosaltres. Jo sempre dic el mateix, si tu vas a un partit com una final, la teva intensitat ha de ser màxima. Si nosaltres estem en el nostre 100%, hauríem de passar a l'eliminatòria, però això de jugar un play-off anada i tornada és molt perillós. I més si comences a camp contrari, no?
De l'anada dels quarts de final del play-off del títol, per avui també hi ha programats els partits Gran Canària, Perfumeries Avenida i Estudiantes Guernica. En canvi, el partit en Sino Lugo València de l'enfrontament que ha de definir el possible rival de semifinals d'Espar Girona no jugarà fins demà.
4 minuts i seran les 3 de la tarda. Parlem ara de futbol sala, on el Barça haurà de fer un reset, un canvi de mentalitat en només 3 dies. Després d'haver estat golejat a la final de la Copa d'Espanya, avui els blaugrana tornen a la Lliga, a casa, contra el Còrdoba. Els d'Andreu Plaza, a més, no estan en disposició de badar. Josep Andona Isa, bona tarda.
Bona tarda.
No poden badar perquè els 3 punts d'aquest partit són molt necessaris per l'equip que ja ha donat massa marge als seus rivals en aquesta Lliga de Futbol Sala.
És ara 5è a 11 punts del líder Llevant. Una victòria serviria per acostar-se a la primera posició i situar-se una mica millor de cara a la definició dels 8 equips que jugaran al play-off. Per això no hi ha temps de llepar-se les ferides de la Copa, com reconeix el porter Didac Plana.
Una mica tocats, tristos, perquè no és el que esperàvem i menys de la manera que va ser, no?, aquesta final de la Copa, però per sort, doncs, demà ja tornem a tenir una altra oportunitat, hem de tornar a estar preparats per competir i el nostre repte és aquest, no?, refer-nos i tornar a tenir bones sensacions, seguir amb la línia que veníem seguint durant els últims mesos, que era molt bona.
El tècnic Andreu Plaza tem més que l'exigència de 3 partits seguits a la Copa passi factura física que no pas la factura moral per la golejada en la final contra l'Inter.
Aquest partit ens arriba una mica d'hora pel tema físic. Pel tema mental segur que és bo, però pel tema físic demà estem molt justos. El de diumenge no és problema perquè ja han passat uns dies per recuperar això, però el demà ens arriba una mica just.
El Córdoba va guanyar els d'Andreu Plaza la primera volta. El partit a les 8, amb el toc de queda vigent, el Barça ha descartat obrir el públic al Palau Blaugrana.
Encara una cosa més. L'alpinista Carlos Soria és al Nepal. Té l'objectiu de fer el cim del Daulagiri. Fins aquí, que un alpinista estigui al Nepal per fer un cim, no hi ha res d'excepcional. Però sí que ho és, Jordi, que el protagonista té 82 anys i el seu objectiu és ser la persona de més edat a tot el món que puja tots els 8.000 del planeta.
I ho té a prop. De moment ja ha pujat 12 de les 14 muntanyes més altes i totes a partir dels 65 anys. De fet, és la persona més gran de la Terra en haver fet el cim del K2, de l'Annapurna, del Manaslu, del Broad Peak, entre d'altres. I l'edat sembla que no el frenarà.
Sí, yo me encuentro bastante bien, para mi edad, como dicen los médicos, para mi edad demasiado bien. Y bueno, pues ahí la clave está en que en su momento la montaña esté en condiciones, que no se haya cargado muchísimo de nieve, dependemos del tiempo. Todo lo demás lo vamos a hacer muy bien.
El Daulagiri té 8.167 metres, és la setena més alta de la Terra i ja ha intentat fer el seu cim més d'un cop. Tenia previst fer l'atac l'any passat, però la pandèmia ho va impedir. Però no ha frenat la seva preparació i ha dormit a casa seva en una cambra hiperbàrica que reprodueix les condicions atmosfèriques que hi ha a uns 5.000 metres. A més, el coronavirus s'ha convertit també en un element afegit al seu projecte. Vol dedicar-ho a la gent de la seva generació.
Pues sí, a esta generación que sufrió mucho en la posguerra española porque vivimos en una época muy pobre y en muy malas condiciones y ahora hemos vuelto a conocer otra cosa pues prácticamente no tan mala como aquella, pero más peligrosa.
Si aconsegueix fer el cim del Daulagiri, només li quedarà per pujar al Shisha Pagma per completar els 14.800 del planeta.
I encara una cosa més, el tenista de Castelló, Roberto Bautista, jugarà els quarts de final del Masters 1000 de Miami contra Daniil Medvedev. Aquesta matinada, Bautista ha superat Isner en 3 sets i Medvedev ha guanyat Tiafoe en 2 sets. També han passat a quarts Rublev i Tsitsipas, però han eliminat a Schwarman. En categoria femenina, Ashley Barty ha superat Sabalenka i ha passat a semifinals. També hi ha passat Svitolina, que ha eliminat Sevastova. La pròxima matinada s'acaben els quarts de final.